Cope Catalunya.
Hola, bona tarda, amics i amigues. S'està celebrant des de diumenge passat a Roma l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, dedicada a la família i a la seva missió en l'Església i en el món. El Papa Francesc presentava aquest dimecres en l'Audiència General tot el que és la institució familiar com un gran actiu social i humà al qual la política, segons lamentava, no dona sovint prou importància. El dia abans, dimarts, a la missa matinal a la residència Santa Marta del Vaticà, el pontífex alertava davant del que va qualificar de ministres de la rigidesa, que, segons ell, posen per sobre o prioritzen el que és una llista de manaments, quan el més important per a la humanitat i per a Déu és la misericòrdia. Déu vol misericòrdia, va dir. Segurament es decidiran moltes coses en aquest sínode, de les quals molts tenim posades grans expectatives. Però la qüestió no és només, per exemple, si els divorciats tornats a casar poden tornar a accedir als sagraments, a l'Eucaristia i a la penitència, sinó que aquí hi ha una nova concepció del que és la realitat de les famílies, el món, els nous llenguatges, els nous acompanyaments, l'augment no només ja de la tolerància, sinó també de l'amor, en definitiva, a les famílies que sovint han patit problemes, que estan trencades o que han d'afrontar realitats diverses davant les quals l'Església no pot ser insensible. Avui volem parlar en el mirall de família amb el testimoni del delegat diocesà de Pastoral Familiar que participava ara fa uns dies en l'Encontre Mundial de les Famílies. Però també parlarem d'altres temes i sobretot de diversitat religiosa. Això és el que us proposem avui. Salutacions de l'equip del programa amb el Jorge Martínez a les vies de so, la Montse Roset a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. També resumirem algunes notícies de la setmana i escoltarem música d'inspiració cristiana. Comencem. Obrim la taula de testimonis, ens acompanya Manel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona i, com dèiem, participant en l'Encontre Mundial de les Famílies a Filadèlfia, als Estats Units, ara fa uns dies. Doctor Manel Claret, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu.
També tenim amb nosaltres Montserrat Coll, que és doctora en Filosofia i Lletres per l'Autònoma de Barcelona, també exdirectora d'Afers Religiosos de la Generalitat i també ha estat, entre altres coses, vicedirectora de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona. Avui ens visita perquè és coautora del llibre Les religions a Catalunya, publicat per Pagès Editors. Montserrat Coll, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Bé, quan una persona com vostè ha tingut un càrrec important, com és la direcció d'Afers Religiosos, després sembla que hi ha més alliberament, però suposo que no falta feina i no falten activitats i
no,
treball.
No. Al contrari, que l'oportunitat de fer aquest servei de director d'Afers Religiosos obre tot un camp immens de coneixement i de contactes amb persones, i la feina a fer és molta.
Les religions a Catalunya és un llibre coordinat pel que fa a l'edició per Josep Lluís Carot Rovira, expolític, com saben els oients, exvicepresident de la Generalitat i exsecretari general d'Esquerra Republicana i expresident d'aquest partit. Ell ha editat aquest llibre on participen, a part de Montserrat Coll, també el sociòleg Joan Estruc, el teòleg Manel Forcano, també Glòria García Romeral i Antoni Pladevall. Com va sortir la idea de fer aquest llibre a partir de les aportacions de grans experts des de diferents vessants?
Bé, el llibre neix a partir de col·laboracions que aquests autors havien fet ja amb la càtedra sobre diversitat social que dirigeix Lluís Carot Rovira a la Universitat Pompeu Fabra. I s'havien fet ja conferències o havíem escrit articles en una revista digital que és Diversia, d'aquesta càtedra. I a partir d'aquí, doncs, el coordinador va creure interessant recollir aquestes aportacions en un llibre dedicat al tema de les religions a Catalunya.
Com podem entendre la diversitat? Perquè de vegades tot i que acceptem que a Catalunya tenim diversitat de religions, i d'aquesta manera potser es trenca aquesta vella concepció d'una religió única que teníem abans o d'una cultura cristiana tan predominant que gairebé anul·la les altres, ara hi ha més diversitat. Però com la podem entendre de manera matisada, ponderada, perquè segurament no són totes iguals, no totes tenen la mateixa presència.
No. De fet, la Direcció de Fets Religiosos presenta el mapa de les religions de Catalunya, que va actualitzant, i ens dona una visió comptant centres de culte, no persones creients, perquè això és molt difícil, però sí una cosa tan objectiva com és els centres que hi ha oberts. I evidentment doncs, que hi ha unes diferències. Ara també sorgeix aquesta gran diversitat que hi ha estat sempre a Catalunya, no? Però que potser amb la immigració s'ha vist més accentuada o s'ha fet més visible. Llavors, és clar, tenim 13 grans confessions religioses del món, o tradicions, a Catalunya, i per tant, doncs, tota la varietat del monoteisme, tota la presència de religions del món.
Uh-huh. Bé, els temes que es tracten en aquest llibre són molt diversos, la mateixa diversitat, la laïcitat, també doncs, el judaïsme, l'església catòlica, l'islam, el protestantisme vistos per separats, la qüestió, el capítol de la diversitat el tracta el sociòleg Joan Estruc. Bé, del que són els continguts generals, destacaria potser algun tret específic d'aquest llibre, alguna línia de continuïtat dintre dels diversos autors.
Bé, el llibre vol presentar la història de les religions vives avui a Catalunya, però de les quatre que van ser les primeres a implantar-se. Per tant, té una visió històrica, no? El judaïsme, el catolicisme, l'islam i el protestantisme. I per això doncs, té aquests quatre capítols que han elaborat aquestes persones expertes en el tema. Després hi ha una introducció que presenta tota la diversitat actualment a Catalunya com una fotografia que fa Joan Estruc, i es tanca amb aquest capítol de presentar les diverses possibilitats de relació entre govern i confessions religioses, que és el que he fet jo mateixa.
Sí, vostè precisament parla en l'últim capítol sobre el concepte de laïcitat. En aquestes setmanes passades, dins el programa El Mirall, hem parlat, entre altres iniciatives, del Congrés de Laics a Catalunya, que precisament es feia a Poblet el cap de setmana passat. El concepte laics dins l'Església és una cosa, el concepte laïcitat, entenent laïcitat com una col·laboració amb la diversitat, i després laïcisme o societat laica, que alguns entesos consideren que no existeix, perquè de fet la societat és plural. Doncs tot això també ens porta a aclarir conceptes i llenguatge, que és el que vostè desenvolupa en aquest capítol.
Sí, a veure, primer aquest aclariment, una cosa, com deia vostè, són els laics dins l'Església, per tant és un concepte, diríem, religiós de la paraula laic, són persones que no són clergues o no pertanyen a cap orde religiosa, però són creients dins l'Església, no? Una altra cosa és la laïcitat entesa, tal com jo la volia presentar aquí, de relació entre govern i confessions religioses. Mm-hmm. En aquest sentit, la laïcitat és una separació entre una cosa i l'altra, i aquesta separació és el que fa possible que existeixin i puguin conviure totes les diverses tendències religioses o atees, agnòstiques. És com el marc, o és com l'aire o l'espai o l'aigua que permet la vida de totes les diverses opcions. I en aquest sentit no existeix la laïcitat com una opció espiritual. La laïcitat no és una opció més. Això seria en tot cas, si es vol dir no religiós, doncs un serà ateu o serà agnòstic, no?
Potser seria sinònim de separació, no?
Sí,
de neutralitat religiosa de la política.
Exactament. Mm. I penso que en una societat moderna i en una societat actual i democràtica és el millor sistema de... que hi pugui haver en un país.
La laïcitat ben entesa, com deia Benet XVI quan visitava França l'any 2008, entre altres persones que s'han referit a aquesta temàtica. Vostè ha estat en una Direcció General de Fets Religiosos, altres persones abans i després de vostè també hi han estat, actualment el senyor Enric Vendrell, que ha vingut a aquest programa algunes vegades. Creu vostè que, malgrat el color polític i les diferències de cadascú, tothom té clar això quan està en aquesta responsabilitat política?
Crec que dient coneixent ni el nom de la Icitat o no, hem coincidit força, des del senyor García Clavel fins ara, el senyor Vendrell, a entendre i a veure clara aquesta distinció. I també entendre que això és el que permet el respecte a totes les opcions religioses presents avui.
Una altra cosa són actituds d'alguns polítics quan assisteixen o no a oficis religiosos. Bé, ara no barrejarem coses, però aquí vam parlar fa uns dies amb el rector de la Basílica de la Mercè i comentava doncs, la decisió de l'alcaldessa de Barcelona de no assistir a un ofici religiós perquè entenia que es respectava millor la diversitat no anant-hi. Nosaltres, des del respecte, també vam dir que pensàvem que precisament la diversitat no vol dir deixar d'anar-hi, sinó potser anar a més llocs, no?
Sí, n'estic convençuda. O sigui, a vegades hi ha un laïcisme beligerant contra les religions, perquè la laïcitat s'ha entès de diverses maneres, que pensa que no s'ha d'assistir als actes religiosos. Jo penso que és el contrari. Si s'inaugura un supermercat o un banc, per què no es pot assistir si s'invita el polític a un acte que és important per un determinat grup de persones? I per tant, el que es tractaria és de no identificar-se només amb una de les confessions religioses com a càrrec públic, però per què no assistir a on s'inviti. Això és una mostra tant del reconeixement de les entitats religioses envers la democràcia i envers els càrrecs públics, com del reconeixement de qui té aquest servei o aquest càrrec envers les entitats religioses.
Potser no cal repetir-ho, però és evident que no es tracta de dir-li a l'alcaldessa de Barcelona o al president de la Generalitat o al director o directora d'Afers Religiosos que vagin a missa. No es tracta d'això, o que vagin a una pregària musulmana, sinó que en representació institucional puguin d'alguna manera sumar-se físicament en determinats moments pel seu paper institucional. El doctor Claret fins ara està escoltant, però també pot dir la seva, si vol, del
sí,
que
no,
pensa d'això.
Sí, jo crec que és un tema que quan jo vaig estar en un lloc concret, doncs en parlàvem a la universitat en concret, és laica. És que la laïcitat és obertura a tot tipus de cultura i no pas lluita contra. Una cosa és laïcitat, una cosa és ateisme. Són dues coses radicalment diferents. I en segon lloc diria de que els polítics i els responsables socials ens sembla de que si són oberts a la societat i servidors de la societat, els membres d'aquesta societat també els agrada, en coses dignes i lloables i positives de la seva vida, trobar-se acompanyats pels polítics. I, el qual no vol dir que participen en la seva ideologia, però aquest ser present i trobar-se acompanyat, és a dir, compresos en la seva opció, és un deure del polític. I per tant, a vegades la marginació és quasi un marginals amb ells de la societat. I això ho han de tenir en compte.
Potser...
No sé què penses.
Sí. Totalment d'acord.
Li ha fet aprovació, com a mínim, amb el gest. Hi ha certa unanimitat de fons, tot i que després, sociològicament, i si llegim Joan Estruc, doncs ho podem veure així, hi ha tots els matisos i tots els accents que calgui. Per exemple, Joan Estruc acostuma a enfatitzar molt en el que és el reconeixement a les minories, que la diversitat doncs, ha de ser autèntica, que de vegades parlem molt de diversitat i després no tenim en compte les minories.
Jo crec que els polítics, quan arriben a dalt de tot, algunes vegades, amb les seves idees personals, haurien de fer un reset, per no fer aquest pas de la seva ideologia a la societat, imposant-la a tothom, aleshores. No? Crec que això és important.
Bé, doncs ens podríem allargar molt, segur, i trobaríem punts de coincidència o de no tanta coincidència amb l'exdirectora d'Afers Religiosos i també doctora en Filologia, Montserrat Coll, que ens acompanya avui com a coautora del llibre Les religions a Catalunya, un llibre que recomanem des d'un punt de vista fenomenològic, però també per als creients, per als cristians que vulguin conèixer més sobre la diversitat i sobre la laïcitat, editat per Pagès Editors. Em sembla, pel que recordo, que ja s'ha presentat aquest llibre oficialment, oi? A Barcelona,
sí,
potser se'n faran més de presentacions.
Segurament, sí. A Barcelona la van presentar persones que formen part del grup de treball estable de les religions, un grup interreligiós. I a Tarragona va ser presentat per l'arcabisbe.
Molt bé, l'arcabisbe Jaume Pujol. Doncs moltes felicitats per aquesta iniciativa i esperem, sobretot, que pugui fer un gran bé a la gent per conèixer el fenomen religiós, doncs una mica això, també enterrant mites, no? I deixant clar que la religió forma part de la nostra cultura i del nostre patrimoni i del nostre capital social.
I
avui, i també Montserrat Coll doncs pot dir la seva si vol, però tenim aquí el doctor Manel Claret perquè acaba de participar en l'Encontre Mundial de les Famílies a Filadèlfia amb el Papa Francesc, un esdeveniment mundial, ara vostè em deia, doctor Claret, amb 2 milions de persones
van assistir als actes finals, 2 milions. Diuen,
això no se sap mai exacte, però
certament jo puc dir que vaig ser-hi, que hi ha una autèntica multitud, una autèntica multitud, i que van ser doncs gran part dels països cristians, dels països americans, que hi van participar. Mm-hmm. I la celebració de la gran festa del dissabte i la celebració de l'Eucaristia del diumenge, així en diuen que eren 2 milions, que és el que es va dir, i m'ho crec, perquè eren les grans avingudes que confluïen en la gran plaça, doncs era una autèntica, es perdia la vista amb la gent que hi havia. No sóc jo sociòleg per saber com es fa aquest compte de persones, però es va dir que eren 2 milions, i m'ho crec, perquè és que realment era impressionant.
El papa Francesc, que culminava amb aquesta trobada mundial de les famílies a Filadèlfia, el que ha estat un viatge molt complet a Cuba i als Estats Units. Ara no podem explicar tot Cuba, doncs va ser molt intensa l'experiència. Als Estats Units també va visitar Washington, Nova York, amb grans discursos socials, interpel·ladors sobre el comerç d'armes, sobre la pena de mort, i també sobre la necessitat d'un nou ordre internacional més basat en la concòrdia.
Puc dir alguna cosa interessant que no, de notícia directa de l'ONU, que vaig poder visitar i parlar amb alguns membres d'allà dintre, que van dir que els membres de l'ONU amb aquest papa hi ha hagut una sintonia especial, diguem-ne, així com els altres, doncs molt bé, doncs va anar-hi i doncs va passar pels membres interns com un element doncs d'un polític que visitava. Aquesta vegada hi havia un interès molt directe de tothom, els empleats dintre de l'ONU, que volien estar presents a l'acte i que no van poder ser, van tenir que fer un sorteig per poder entrar, però sobretot perquè em van dir la sintonia de la temàtica que tracta, el tema de l'ecologia, el tema de la violència, el tema de la comprensió, el tema del pluralisme, etc. I sobretot amb els temes doncs de humans, i hi ha hagut una sintonia especial amb l'ONU, i s'ha sentit molt acomboiats i molt en sintonia amb el que el papa diia. Ha tingut un autèntic èxit de fet, la seva anada a l'ONU.
En les imatges que oferia el Vaticà ho vam poder veure abans del discurs oficial davant l'assemblea. Francesc va tenir una trobada amb els treballadors, de fet se'n veien molts, ja ens imaginem que no érem tots, perquè
no
hi cabien,
però
l'èxit va ser total,
no s'havia donat en els casos anteriors.
Doncs bé, aquest apunt també queda dit, i ho celebrem. Bé, sobre l'encontre mundial de les famílies i els missatges que va donar el papa, aquesta combinació, no?, entre missatges pastorals, missatges populars i també missatges profuns cristians sobre la família, què podríem subratllar sobre el que
jo
ha estat?
Jo primer subratllaria el que signifiquen aquestes trobades, no? Era la 8a trobada, no? Van ser inaugurades pel papa Sant Joan Pau II, i que tenia com a missió, davant de les crisis de la família, davant de la realitat doncs de les tensions, de les separacions, dels problemes, etc., i com semblava com si la família doncs estigués de baixa, i que els sociòlegs, els famosos sociòlegs, en Bauman per exemple i altres, que parlen de la debilitat de l'amor líquid i de la debilitat de la família, va voler donar una visibilitat a la família, no? I remarcant doncs que hi ha uns valors que valen la pena oferir, i que la família a més pot oferir molt a la societat. No hem de tenir vergonya de pensar el que pensem, que l'amor és molt seriós, que l'amor porta la unitat, que l'amor doncs vincula les persones des de la llibertat, que l'amor doncs porta la felicitat, que el compromís de la família doncs és un esforç de la vida de cada dia, i això plantejat doncs de forma positiva i donar-li visibilitat, visibilitat. Aquesta és una de les raons d'aquestes trobades. Per tant, no tant aprofundir a fer nous descobertes i antropològiques i teològiques sobre la família, sinó remarcar, oferir, fer descobrir, remarcar d'una forma raonada valors profuns i visibilitat a la família en el dia d'avui, que podem dir, mireu, la família cristiana té alguna cosa a dir, és una aportació a la societat, no volem imposar res, però creiem que davant d'aquestes crisis actuals pot aportar molt a una societat sana, democràtica, positiva, amb valors i d'estabilitat, perquè hi ha una cosa que és clara, no? A tal família, a tal societat, no? I en aquest aspecte, per tant, el Congrés, per un costat, va voler remarcar els valors de la família, el papa, d'una forma molt senzilla, però molt comprensible, va parlar en aquells milers de persones doncs sobre la família, les seves dificultats, i donar-li esperança que hi creguessin, que treballessin i que valia la pena esforçar-se.
De fet, un missatge en positiu és una mica el que a tots ens queda, no?, del papa actualment. I bé, doncs, aquesta popularitat en què parlava, no?, de les relacions avis, pares, nets, germans, l'espòs i l'esposa, sobretot, fer les paus abans d'anar a dormir, moltes coses d'aquestes que arriben fàcilment al gran públic, per dir-ho així.
Va arribar al gran públic, va arribar al gran públic per la seva presència. Per exemple, la seva anada entre mig de la gent va durar quasi una hora mentre el estàvem esperant, però no té pressa, no? I les anava saludant amb un i amb els altres, tal i qual, no? La seva forma de parlar és d'un home senzill, però que sap on va, no? I que realment, doncs, denota una gran experiència, denota un gran coneixement del tema i, doncs, denota un gran realisme a l'hora que en parla. I aquest realisme i aquesta esperança, amb el missatge de fons del Congrés, no?, que és que el missatge era molt positiu: l'amor és la nostra missió. Sí, l'amor com a missió, l'amor autèntic, l'amor a l'altre, l'amor com a do, l'amor com a entrega personal, no?, l'amor com a treball conjunt, etc. Doncs aquest aspecte positiu va quedar remarcat des de la presentació positiva del matrimoni fins a dos aspectes importants: la capacitat de donar perdó, la capacitat de tornar a treballar pel futur i sobretot l'exercici de la misericòrdia, no? I la misericòrdia potser s'està redescobrint amb aquest papa, que l'estan amargant, no? Com un valor moral, no? A vegades s'ha amargat molt la llei, no? I en canvi el tema de misericòrdia, de la comprensió de la situació real de cada persona per tornar-la a elevar, tornar-li a donar esperança de futur, és el que el papa està amargant. I crec que aquest tema de misericòrdia ni està prou aprofundit ni prou entès i cal aprofundir-lo molt.
Ahir mateix, bé, aquesta mateixa setmana, millor dit, el papa contraposava misericòrdia com a valor positiu davant el que deia ministres de la rigidesa, és a dir, que també posa el dit a l'anafra, no?, i es mostra de vegades crític amb la mateixa església quan potser enfatitza algunes coses i no és prou ponderada o prou equilibrada. Montserrat Coll vol comentar alguna cosa? Suposo que ha seguit, no?, aquests esdeveniments, aquest encontre mundial de les famílies.
Sí. No,
com a observadora, ni que sigui.
No, els laics i laiques que vivim en el món i intentem viure compromesos amb la fe en el món, notem que aquest papa ens permet respirar, com a mínim es pot respirar, no? Ara, alguns voldríem també que s'arribés a canvis estructurals en l'Església que encara no han arribat i que no sé si el papa podrà o voldrà arribar a fer.
Sí.
Dissortadament els canvis a vegades costen, però jo em sembla que els canvis venen des de que hi ha un ambient progressiu, una postura de diàleg. Jo crec que els trencaments violents no van enlloc, generalment creen noves tensions i fa més difícil superar. Si hi ha una postura de diàleg i de saber reunir per afrontar els problemes, crec que aquest és el camí, anar canviant. Jo diria, el papa ha canviat la mentalitat del poble, ja hi ha una esperança col·lectiva, cal que aquells que són pastors també hi arribin, en aquesta esperança, no?
Ho deixem aquí i ens quedem amb ganes de parlar de més temes. En tindrem ocasió. Gràcies, mossèn Manel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona, i gràcies també a Montserrat Coll, doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i exdirectora d'Afers Religiosos de la Generalitat, coautora del llibre Les Religions a Catalunya, publicat per Pagès Editors. Gràcies a tots dos. Bona tarda i fins una altra. Que vagi bé.
Bona tarda.
I ara escoltarem el tema Dios bendice a mi familia, del cantant portorriquí Samuel Hernández.
Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home.
resumim algunes notícies d'aquests dies. El cap de setmana passat, divendres i dissabte, es va fer al monestir de Santa Maria de Poblet el Congrés del Laicat a Catalunya amb el títol Ser més Església, servir més al món. Va ser un espai de reflexió, trobada i pregària. El Congrés va estar organitzat per un grup de laics cristians constituïts en xarxa amb el nom de Laicat 21, compromesos en diferents parròquies, comunitats i moviments. Al Congrés hi van assistir més de 500 persones, amb la presència de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que va presidir la missa dissabte a la tarda, i també l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, i el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, així com també, naturalment, l'abat de Poblet, Josep Alegre, i diferents delegats diocesans d'apostolat seglar, entre d'altres. Els treballs dels tallers dissabte al matí es van dividir en tres àmbits: cristians en el món, laics en l'església i espiritualitat laical. En acabar l'Eucaristia, els organitzadors van llegir el manifest final del Congrés, en el qual afirmen que la nostra societat secularitzada, on sembla que Déu no sigui necessari, els laics cristians de Catalunya estimen el món i volen mirar-lo amb mirada amorosa i confiada en Déu, alhora que desitgen col·laborar a fer una església més servidora del món, més assortida i amb testimoni d'aquesta fe que porten en gerres de terrissa. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall torna el proper divendres a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que vagi bé, bona setmana.